La Tertúlia, a Ràdio Sant Cugat.
Molt bon dia, són les 10 i 3 minuts del matí d'aquest dimecres 26 de maig de 2021. Us saluda Albert Soler Bonamussa. Comença el Gall del Monestir, la tertúlia política de Ràdio Sant Cugat. Repassarem l'actualitat de la ciutat i, com sempre, si queda temps, també farem alguna pinzellada a l'actualitat nacional, que aquesta setmana ve carregada també de força novetats. Avui ens acompanya un representant de cada partit polític representat al ple. Per comencem amb Josep Maria Vallès, regidor de Junts per Sant Cugat. Molt bon dia.
Molt bon dia a tothom. Gràcies per convidar-nos.
També tenim a Alba Gordó, regidor d'Esquerra Republicana. Molt bon dia. Alba, el micròfon. A veure. Sí? No? Doncs intenta mirar el micròfon. Tenim Alba Gordó, la veiem a través de la pantalla, però no la sentim. També està amb nosaltres José Gallardo, regidor del Partit dels Socialistes. Molt bon dia.
Bon dia.
Sergio Blázquez, regidor de Ciutadans. Molt bon dia.
Molt bon dia, Albert.
I Lourdes Llorente, regidora de la CUP. Bon dia.
Bon dia.
Bon dia. A veure, Alba, si aconseguim desbloquejar el micròfon, no? Doncs potser serà millor que entrem per telèfon, d'acord? En el cas teu. Companys, si podeu trucar a l'Alba, sisplau. Moltes gràcies. Doncs comencem avui la tertúlia amb una notícia d'ahir la tarda, val? Amb una roda de premsa, l'Ajuntament en ple va anunciar que estudiarà la compra de l'edifici del Centro Popular Andaluz, conegut popularment aquí a Sant Cugat com a CPA. El fet és que per això, tot i que la roda de premsa era per anunciar que s'estudiarà, la posada en escena i fins i tot els propis discursos dels regidors donaven bastant per fet que això s'havia de trobar una solució i que s'acabaria comprant, no? No sé si veu tenir la mateixa sensació o no. Comencem pels partits de govern. José, dels socialistes.
Sí, evidentment, creiem que se la sent, no?
Sí? Sí, no, tu sí, perdona.
Ah, vale.
Disculpa.
No, en aquest sentit, crec que el CPA és una entitat que porta molts anys, que és molt representativa de la ciutat, de molta gent que va venir al seu moment a Sant Cugat i gent que no va venir al seu moment, sinó que és d'aquí i que s'ha sentit com a pròpia aquesta entitat des del punt de vista cultural. I crec que hem de fer tots els esforços possibles perquè aquesta entitat pugui continuar, igual que la resta d'entitats de Sant Cugat. Des del nostre punt de vista, és una entitat més de Sant Cugat, amb les mateixes condicions, igual de representativa que la resta d'entitats, i crec que entre tots hem de fer un esforç per intentar salvar-la, en aquest sentit. Tot i això, evidentment, hem de veure quines són les possibilitats des del punt de vista econòmic, des del punt de vista jurídic, i això segurament hem de ser molt taus, per veure què és el que podem fer i, per tant, no podem afirmar alguna cosa fins que realment ens puguin dir que això pot tirar o no pot tirar endavant. L'important és que el compromís per part de l'Ajuntament i de l'entitat d'anar tots plegats per ajudar-los i, a partir d'aquí, doncs, veure quines són les opcions per poder, d'alguna manera, salvaguardar aquesta entitat. A partir d'aquí, haurem de veure quins són els mecanismes per fer-ho, però, sobretot, donar el suport, d'alguna manera, per part del PSC a nivell de partit a tots els companys d'aquesta entitat, a tots els seus socis i, per tant, estar al seu costat per tot el que necessiti.
Molt bé. Alba, que entrem per telèfon, per problemes tècnics, què pots dir de l'anunci de la possible compra del CPA?
Sí, en primer lloc, bon dia, que abans no he pogut desitjar bon dia a tothom, no? I a tots també els que participen d'aquesta tertúlia. A mi em sembla que és interessant, no? Tenim una mancança important d'equipaments culturals al centre de la ciutat i, per tant, em sembla que és interessant que com a l'administració ens plantegem d'ampliar aquest nombre d'espais culturals al centre. I a més, especialment, no?, que sempre ens és molt més senzill i molt més fàcil i segurament molt més econòmic adquirir doncs, aquest equipament que ja fa un temps que està en dansa i que certament és emblemàtic, que no pas començar-lo de zero. No? I, per tant, em sembla que és interessant que ens ho plantegem com a ajuntament i per tant, bueno, veurem una mica també fins no?, a quina conclusió s'acaba arribant, però em sembla que sí que és necessari plantejar-nos-ho, sobretot per aquesta mancança, no?, d'equipaments al centre.
Molt bé. Lourdes, per part de la CUP.
Sí, muy buenos días a todos. Pues no tengo mucho más que añadir a lo que ya se ha dicho. Básicamente, el Centro Popular Andaluz es una asociación histórica en San Cugat, muy importante y con muchísimos socios, y que hace, bueno, ha hecho sus actividades propias en la fiesta mayor, que se han visto el éxito que tienen, y se han pasado una dificultad económica, y una de las maneras que han pensado para superar esa dificultad es la venta del edificio que ocupan. El edificio está muy bien situado, está justo en, bueno, está aquí en, ¿cómo se llama?
Francesc Macià.
Francesc Macià, esto. Y justo es una zona en la que convergen varias zonas de San Cugat, valga la redundancia, zona centro, Collfabà, San Francesc, y por tanto, tanto su situación como las características del edificio, que tiene también una sala como de actuaciones o de conferencias, pues permitiría un uso que podría ser incluso compartido o polivalente para realizar actos culturales o de otro tipo. La escenificación de representantes de todos los grupos municipales ayer en la rueda de prensa, yo creo que obedece más a una idea de reflejar el apoyo que desde el consistorio se quiere dar a la entidad en estos momentos difíciles para ella, no tanto como que ya se tenga decidido la compra del edificio. Hay muchos condicionamientos de carácter económico, de intervención, jurídicos que hay que tener en cuenta, y nos iría bien como equipamiento, iría bien a la asociación que pudiéramos comprarlo, pero no està decidida.
Molt bé. Lourdes, moltes gràcies. Josep Maria, per part de Junts.
Hola, bon dia, una altra vegada. Bé, jo de veritat, tant de bo els discursos del govern acabin amb una solució pel Centre Popular Andaluz, de veritat, perquè el CPA de Sant Cugat, aquesta entitat cultural, està patint. Però està patint de veritat, eh? I a mi de vegades em sembla que les paraules del govern no són acompanyades pels fets. Millor dit, els fets no acompanyen les paraules, no? Penseu que el Centre Popular Andaluz fa sis mesos que va plantejar en el govern de la ciutat doncs, aquesta proposta. A dia d'avui, ni tan sols hi ha la taxació de l'edifici, el valor de l'edifici, ni tan sols això. Insisteixo, el Centre Popular Andaluz està patint, com estan patint altres entitats, i com han plantejat, però ara estem parlant del Centre Popular Andaluz. Sabeu en aquests sis mesos quantes vegades el president del Centre Popular Andaluz ha estat rebut o s'ha reunit amb l'alcaldessa de Sant Cugat o amb la tinenta d'alcaldia de Cultura Esther Madrona? Sabeu quantes vegades s'han reunit per parlar d'això? Quantes? Cap ni una. Cap ni una. Insisteixo, tant de bo tot el que dieu acabi en una solució per l'entitat i per la ciutat i que realment el Centre Popular Andaluz esdevingui, doncs mira, la seu, una seu compartida, el que deia ara la Lourdes Llorente, no? Que se'n beneficin d'altres entitats i que es mantingui com a seu del Centre Popular Andaluz. Però jo crec que, ho he dit altres vegades en altres tertúlies d'aquí a Cugat.cat, jo crec que és molt important escoltar per prendre les millors decisions. Si no escoltes, és difícil, I escoltar totes les parts. Hi ha un altre problema en el Centre Popular Andaluz i es diu bar-restaurant La Jarana. És una part afectada. És una part afectada. Té els seus drets com a llogater de l'espai de l'edifici. Aquest restaurant, aquest bar, els propietaris s'han cansat de demanar reunions amb el govern, amb l'alcaldessa de la ciutat. Fins i tot han hagut de fer un burofax. No els han rebut. No els han rebut. Ara direu, no, clar, és que és un problema del CPA. No escolteu. Insisteixo, és part afectada important d'aquest edifici. I torno a insistir, jo crec que és important escoltar, inclús tranquil·litzar. Mira, escolta'm, hem començat a parlar amb el Centre Popular Andaluz, la situació és aquesta, tan difícil és reunir-se en aquest llogater. Jo no ho veig tan complicat, la veritat. Però tornem al CPA. Aquest govern, han passat gairebé 2 anys, serà el 15 de juny, encara no ha renovat el conveni amb el Centre Popular Andaluz. Torno a dir, el CPA està patint. No ha renovat el conveni. Estan en fals, eh? Vull dir que no hi ha cap conveni econòmic. No està renovat. Ha hagut un confinament, una pandèmia. El CPA, com altres entitats, encara no s'ha beneficiat de les subvencions de les ajudes Covid. Encara no ha rebut res. Com podríem parlar d'altres històries o d'altres solucions, com les bonificacions de l'IBI, que abans existien, i en aquest cas, jo crec que aquest Ajuntament s'ho podia haver permès i ho podia haver fet i no ho ha fet. Insisteixo, eh? Segur que el tripartit, jo m'ho crec, eh? M'ho vull creure, que voleu ajudar el Centre Popular Andaluz. Però a veure, els fets es demostren caminant, fent coses.
José María, jo crec que s'hauria... no parece que te estés creyendo lo que dice el gobierno, eh?
Jo digo que me lo quiero creer,
Pero yo digo que no lo parece.
Bueno, es que a los hechos me remito, Lourdes, a los hechos sí. Me remito. Yo sí que em reuneixo amb la gent i escolto la gent. Bueno, jo, el meu grup, eh?
Claro, los demás, no.
Un segon. Deixem el Sergio, que sempre fem una primera ronda de posicionament i després entrem a la discussió, si us plau. Només la intervenció del Sergio i després l'Alba i la Lourdes. Gràcies.
Sí, buenos días. Yo creo que es una oportunidad muy interesante, por lo que se ha dicho, la ubicación del CPA, del edificio que ellos tienen en propiedad, que está, bueno, es un sitio realmente interesante en Francesc Macià, como decía Lourdes, pues entre Colfaba, Barrio de San Francesc y el centro. Y por lo tanto se tiene que llegar a un acuerdo en los que ganen las dos partes, ¿eh? El ayuntamiento, que tiene además una solvencia económica, que la tenemos a día de hoy, y el CPA, que las está pasando a nivel económico, bueno, digamos que canutas, ¿eh? Es una situación que de hecho ya venía de lejos, aunque se había encarrilado de alguna manera, pero que la sigue teniendo. Y efectivamente, en tanto en cuanto tiene una parte que es un bar, que es hostelería, y en tanto en cuanto tiene una parte que es cultural, que nos ha podido, que ha sido 100% afectada por la pandemia, pues esto sí que se ha agravado. Además, tengamos en cuenta que lo que no queremos es que suceda como con otras entidades, ¿no? Como Centro Castillo Manchego, incluso algunas entidades de la cultura popular y tradicional catalanas. Que la suerte que tiene el CPA es que se ha producido un relevo generacional. Un relevo generacional que nos ha producido en otras entidades. Y vamos a decir que determinado folclore andaluz, pues la verdad es que tiene un buen marketing e interesa mucho, ¿eh? Mucho más allá de Andalucía, mucho más allá de España. Y entonces nos da una riqueza y una diversidad que no la podemos perder. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de llegar, y creo que tiene que ser algo que se acometa ya, a una solución para que las dos partes ganen. Nosotros también nos hemos reunido, en este caso, con los representantes del CPA, y bueno, yo creo que ellos al final lo que quieren es este respaldo. Y sí es cierto que yo creo que hay una intención verdadera por parte del equipo de gobierno, sincera, pero en este caso, tanto tal y como decía José María, al final las cosas hay que concretarlas, hay que materializarlas, y no te puedes dormir en los laureles. Por lo tanto, es cierto que esta entidad está sufriendo. Se nos abre, desde el punto de vista del Ayuntamiento de San Cugat, una posibilidad de adquirir un inmueble, y aquí hay que arremangarse y poner solución a este tema para que ganen las dos partes.
Molt bé, ara sí, perdoneu, Alba i Lourdes, torn de rèplica.
No, molt ràpidament, però és que clar, jo veig en Josep Maria que està molt preocupat, perquè si no parlem amb les entitats, perquè no... Bueno, ahir vam poder veure una posada en escena que diguem-ne que no és casual, no? I que a darrere doncs, hi ha unes converses i hi ha molts mesos, diguem-ne, d'anar treballant, hi ha una voluntat d'estudiar la situació, perquè... seria bo per l'entitat, però sobretot perquè al cap i a la fi és el que ens ha de guiar, seria bo, estem convençuts que seria bo per la ciutat, perquè seria bo per la ciutat tenir un nou equipament cultural al centre de la ciutat, i per tant estiguem tots tranquils que sí que parlem amb les entitats, amb el CPA doncs, també hem parlat moltíssim, i ho vam poder veure ahir també amb la posada en escena.
Sí, Lourdes?
Bueno, que además es que yo creo que José María es conocedor de las dificultades que hay cuando se pretende ayudar a una entidad Económicamente, porque está una entidad histórica con un importante arraigo en la ciudad, como pasó con el Puntañer o como pasó con la Unión. O sea, la cosa no ha sido de un día para otro, no fue de un día para otro en aquel momento, y de hecho no lo está siendo de un día para otro en la actualidad. Y esas conversaciones también tardaron en producirse, y no es por falta de voluntad. O sea, imaginaros qué necesidad, o sea, ¿qué intención podría tener el gobierno en alargar un proceso como este? O sea, entiendes ninguno. O sea, si realmente lo puedes decidir tú así de rápido, de un día para otro, un particular puede acordar la compraventa y punto pelota. Pero las administraciones no funcionan así. Se requiere abrir un expediente, se requiere una serie de informes técnicos, se requiere de toda una tramitación que en este concreto, y el expediente no lo conozco, pero estoy segura de que no es ágil. O sea, que no es tan fácil. O sea, y realmente desde el ayuntamiento sí que me consta, porque ahí sí que he estado yo presente en varias reuniones de gobierno, hemos tratado este tema.
Molt bé, Lourdes. José, els socialistes.
Jo remarcar aquest tema. S'ha preocupat perquè no s'ha vist. No sé si li agradaria al senyor Josep Maria que totes les reunions es retransmitissin per la tele, sortís a la premsa. S'han fet moltes reunions i jo tinc constància que hi ha hagut contactes. A vegades ha de ser més discret per solucionar i realment solucionar aquests problemes, que no donar aquest bombo i platillo que segurament els convergents esteu acostumats a fer. Jo segurament puc parlar més a propietat, perquè en el moment vaig ser soci, vaig estar a CPA, i jo recordo que quan vostès estaven al govern i portaven 32 anys, home, massa cosa amb el CPA, pues, hòstia, d'alguna manera s'ho havien de fer mirar, que reclamin a nosaltres 6 mesos, que anem ràpid, i vostès, bueno, el tema dels convenis i aquí tot aquest tema, doncs podien parlar molt i molt i fer molt de debat, perquè realment no van estar al costat del CPA mai, i l'únic que els interessava era el teatre de baix.
Josep Maria?
No, dues coses. Jo no dic que s'hagin publicat les reunions, que ho feu en càmeres. No. Jo simplement constato que l'alcaldessa de Sant Cugat i la tinenta d'alcalde de l'alcaldia de Cultura no s'ha reunit ni una sola vegada en 6 mesos amb el president del Centre Popular Andaluz. I això és una realitat. I jo crec que, vamos, a veure, mira, dius, és Barcelona, perquè és Sant Cugat, estem parlant de Sant Cugat, eh? No sé, una operació de certa envergadura, crec jo. D'acord que les arques de l'Ajuntament són molt àmplies, però és una operació, jo crec, doncs important. Com a mínim és important per aquesta entitat. I si és important per aquesta entitat i pels socis que representa, insisteixo, jo crec que escoltar és important. No sé, jo del passat tampoc puc defensar massa, eh? No puc ni apuntar-me als errors ni les victòries, res. Però jo crec que em sembla que es va rescatar una entitat, es va rescatar el Centre Popular Andaluz, no sé. En qualsevol cas, jo simplement dic que no, que tant de bo tot el que dieu al final serveixi per ajudar el Centre Popular Andaluz, i que d'aquí un any, per dir alguna cosa, no, que dic d'aquí un any, molt abans, puguem constatar doncs que hi ha una via de solució doncs en marxa. Però mentretant, també es podria agilitzar altres coses que deia, no? Doncs el conveni que porta 2 anys aturat, i altres maneres d'ajudar les entitats. I no només la CPA, és que n'hi ha moltes altres, que no estan rebent les ajudes que havien de rebre. Simplement això. Mira, ara ve la Festa Major, i segura. La Festa Major, de fet, és una de les opcions que el Centre Popular Andaluz té per tenir ingressos, que és la caseta, aquella caseta que jo crec que hem anat tots. I qui no hagi anat, doncs, jo crec que una mica, no ho vull comparar com el Pagli Joan, però jo crec que tot el sanguatencs, un cop a la vida com a menys, hauria de passar per la caseta del Centre Popular Andaluz i conèixer, no?, doncs aquesta cultura que també és nostra, que també està integrada a la nostra ciutat. Doncs, escolta'm, per què no proposeu com a govern doncs que es faci una caseta del Centre Popular Andaluz amb mesures, amb el moment en què estem, amb les mesures preventives necessàries? Però per què no se li proposa, per exemple, doncs això, fer la caseta del Centre Popular Andaluz i que tingui uns ingressos? Primer participa, d'alguna manera, perquè sé que s'està parlant de fer algunes activitats de Festa Major. Doncs mira, el Centre Popular Andaluz podria fer la seva aportació també a la Festa Major i ajudar-lo.
Però, Maria, sembla que no sàpigues com funciona això a la Festa Major. A la Festa Major les entitats diuen qui té ganes de fer coses i intentem que aquestes coses que les entitats tenen ganes de fer es facin, punt. I per tant, bueno, no anem a perseguir a la gent, no?, perquè faci coses. Per tant,
doncs malament, Alba. S'ha de ser proactiu.
Bueno, perquè tenim una, tenim
la sort. L'Ajuntament ha d'estar a prop de la ciutat. Malament. Si penses així, no vas bé, Alba, no vas bé.
Mira, jo sé que tenim una ciutat molt rica en què hi ha una activitat cultural que és un bullici, que és una meravella, i que, per tant, bueno, les entitats també van decidint, doncs, si volen participar de festa major, si volen participar de més o de menys festes, o, com acaba passant molt sovint, no?, acaben muntant també festes pròpies, que hem de tenir l'encabronada aquest passat cap de setmana, etc. Per tant, no acabo d'entendre, aquesta proposta que han fet. En tot cas, no pateixi, que ben aviat podrem explicar aquesta festa major, que ens fa moltes ganes, bueno, que tenim moltes ganes de viure, perquè la trobem molt a faltar.
Sí. Lourdes?
Mira, es que además se está haciendo un hincapié para mí excesivo, dándole demasiada importancia a las reuniones con alcaldía o con las tenencias de alcaldía, y la foto que después sale de esas reuniones habitualmente, o salía habitualmente. Señor Vallés, ¿sabe usted cuántas veces se reunió la alcaldesa, el alcalde Lluís Recoder, la alcaldesa Mercè Conesa y la alcaldesa Carmela Fortuny, por ejemplo, con el club de karate de Sant Cugat? Cero.
No tengo ni idea.
Cero. En tres mandatos, o sea, tres personas, tres
pues
alcaldes.
Nada, vamos a repetir, pero vamos a repetir cuando... los errores.
No,
vamos
no, lo que estoy diciendo es que quizá
adelante.
La legitimidad para echar en cara según qué cosas, hombre, no la tienen. Entonces, primero, ustedes conocen las reuniones o conversaciones que se hayan tenido con el CPA, ustedes conocen el trabajo que se hace con anterioridad a esas conversaciones, y por tanto, antes de decir lo que no hacemos, pregunte usted en la comisión informativa y será informado. Y quizá la tertulia la podamos tener en términos de dar discursos realistas, con toda la legitimación para la confrontación política, que para eso está la tertulia y para eso estamos aquí, para confrontar ideas, ¿no? Para confrontar actos, para confrontar políticas. Pero, hombre, que se basen en cosas que son legítimamente achacables o que son absolutamente reales, no en medias verdades.
Molt bé. Sergio y José després. Y José María.
Sí, de manera breve, a ver, no necesita ningún tipo de defensa José María, pero él lo ha dicho, él no estaba en política en aquellos mandatos, y por lo tanto yo creo que llorar sobre la leche derramada tampoco sirve de nada, ¿eh? Vamos a mirar todos al futuro, que creo que es lo importante. Y luego, efectivamente, lo digo como miembro de la oposición, la fiesta mayor, ¿cómo será? Pues yo creo que ni José María ni yo lo sabemos, ¿eh? A día de hoy. Y creo que esa misma duda, si nosotros somos regidores del ayuntamiento y ni tan siquiera nosotros lo sabemos, esto será extensivo a muchísimas entidades y a muchísimos ciudadanos que querrán disfrutar o no de la fiesta mayor, porque algunos estarán vacunados, otros nos estaremos vacunando. No sé exactamente si el CPA le interesará participar o no, porque yo no sé las medidas que en ese momento serán de aplicación, y lo mismo le pasará a muchas entidades. Yo creo que todos conocemos cómo funciona la fiesta mayor, vamos a decir tradicional o normal, y ahora en periodo COVID o de desescalada, pues la verdad, esto será difícil de conjugar. No lo sabemos cómo va a ser. Imagino que el día 8 o 9, o cuando nos reunamos, o sea, la comisión pertinente, se nos informará. Pero yo creo que está, vamos a decir que vamos a vivir una fiesta mayor, imagino que light, todavía no plenamente normalizada, y por lo tanto tampoco se puede contar, imagino, con que muchas entidades quieran participar, porque ellos tienen muchísimas incertezas que son las mismas que tenemos nosotros.
Sí, José i Josep Maria.
Sí, jo per redirigir una miqueta al debat, que hem acabat les festes majors en aquest sentit. Jo crec que és un tema de la ciutat, jo crec que tots hem d'alguna manera donar aquest missatge de tranquil·litat i de consistori, ja no dic de govern, sinó que tots anem a una en aquest sentit. Jo crec que, a part de les discrepàncies que hi puguin haver, jo crec que és un tema, repeteixo, de ciutat, que és una entitat de la ciutat, i que tots hem de remar cap a la mateixa direcció. Per tant, no repetir errors del passat, evidentment, ningú, repeteixo, ningú, yo tampoco estaba en política en su momento, Sergio, y claro, ahora soy regidor y tengo mi responsabilidad, evidentemente, pero también podría decir, como yo no estaba, ¿no? Tampoco es eso, ¿no? Porque a veces nos vamos al GAL, a 1714, y yo tampoco existía, ¿eh? Quiero decir que, vull dir que segons com ens anem al passat i segons com ens solen va del present, ¿no? O sigui, com es convenga. I per l'altra banda, el tema de la caseta que dèieu abans, jo sé que és estar a la caseta de CPA. Jo vaig estar 5 o 6 anys dintre de la barra, per, no parlem de la festa major, vivint-la d'una altra manera, i sé que és el que treballa a la caseta de CPA i el que comporta i la unió que hi ha dels socis i de les sòcies i el que es treballa allà dins. I jo puc parlar en primera persona en aquest cas perquè no estava en política, però estava treballant en una entitat que era aquesta. I, per tant, jo sé que és estar allà tots els dies, no solo el dia de la inauguració, per fer el paripé, com tots sabem, i anar a tomar-nos algo la primera noche i no aparecer dintre les festes majors. Això ho sabem que vol bé tots i totes i jo crec que això és el que hem de canviar i donar suport no és anar només una nit, sinó realment estar al costat de l'entitat durant tot l'any. I això, Convergència, Junts, Til, com se llama ara en su momento, doncs, hosti, doncs no ho feia tampoc, eh?
Vinga, Josep Maria, i tanquem aquest tema.
Sí, no, i per acabar, vull dir, no sé qui m'ha dit lo de les comissions informatives, jo pregunto, com el Sergio Blázquez també pregunta, sempre preguntem, i fa poc, a la que vam tenir notícies oficials, que va ser a través de la premsa, doncs vam preguntar a la comissió informativa, vaig preguntar per la situació del Centre Popular Andalús, es vam interessar, lògicament, i la resposta que se'ns va donar, doncs, bueno, que s'estava doncs, treballant, s'estava fent un informe per valorar l'immoble. Jo el que comentava Malva fa un moment i per acabar lo de la festa major, vull dir que clar que sé com funciona. De fet, mira, t'explicaré com va anar. L'Ajuntament de Sant Cugat va enviar doncs, un correu electrònic a totes les entitats de la ciutat a veure si alguna tenia alguna proposta, alguna iniciativa per tirar endavant amb la situació en la que estem en aquesta festa major. Això ens ho va explicar doncs la tinent d'alcaldia Esther Madrona, i ens va dir que va rebre 40 propostes i que pràcticament crec que va dir, Sergio, crec que va dir que totes eren viables. Curiosament, aquest mail mai va arribar al Centre Popular Andaluz, perquè el mail que té l'Ajuntament resulta, o el que té ara és, no és el correcte i no va rebre. Però és que jo insisteixo, jo crec que un Ajuntament, si saps que hi ha una entitat, sigui el CPA, sigui l'Esbart, sigui qui sigui, que ho està passant malament, doncs jo crec que amb aquest has de tenir una mica més d'atenció, no? No esperar a que et demanin coses, sinó que intentar ajudar. Simplement això, per això deia la proposta de poder recuperar en la mesura que fos la caseta del Centre Popular Andaluz, bàsicament, doncs perquè tingués uns ingressos. Res més. Jo crec que ja ho hem comentat bàsicament tot. I tant de bo, insisteixo, tant de bo, doncs hi hagi una solució i estiguin davant i el Centre Popular Andaluz sortir d'aquest patiment.
Seguramente por el tema de que no tenemos bien el correo electrónico, que nosotros no lo hemos cambiado, es por lo que tampoco debían recibir ayudas de Convergencia, PDeCAT, Junts per Catalunya. Debía ser por eso.
No sé, no puc opinar sobre això.
Molt bé.
Jo parlo del que està passant, Lourdes, i ho sé perfectament.
Yo parlo del histórico y de la legitimación para echar en cara según qué cosas.
Molt bé. Si no fa res, canviem de tema. Parlem un dels temes estrella d'aquí de la tertúlia de les últimes setmanes, que és el tema Regull Centre. En aquest cas, perquè la plataforma Aturem Regull Centre va fer un comunicat en què, en base, mirant, havent analitzat el conveni amb Ferrer, amb els laboratoris Ferrer, per la requalificació dels terrenys, doncs deia que no estava prou acreditat, que no hi havia memòria econòmica, si no m'equivoco, però com a mínim que no està prou acreditat l'interès públic i, per tant, que no estava prou acreditat que la ciutat sortís, com a mínim, no perdent o guanyant més que els laboratoris Ferrer amb la requalificació de terrenys, que és el que diu la llei per poder justificar una requalificació de terrenys. No sé què n'heu de dir d'aquesta informació, José, per exemple.
Bueno, evidentment, sempre que es fa un projecte d'aquest tipus, evidentment, té una percussió social, i el que hem de fer des del govern, i jo crec que tots som conscients, és ser totalment empàtics, escoltar, tot i tenir clar cap on hem d'anar, escoltar sobretot a la ciutadania i veure tot allò que d'alguna manera es pot redirigir, es pot d'alguna manera modificar, però tenint en compte que és un projecte que creiem que és d'alguna manera, en part, ha de ser positiu per la ciutat, i hi ha coses que segurament en un futur doncs s'hauran de reformular o reconduir en aquest sentit. Per tant, hem d'estar molt, molt atents. És una proposta que s'ha fet des de part d'aquest govern, i a partir d'aquí jo crec que hem d'esperar, hem de parlar, doncs, que s'ha de parlar molt amb els veïns i les veïnes, i hem d'escoltar molt què és el que d'alguna manera s'ha de millorar, s'ha de modificar, i què és el que pots tirar cap endavant i el que no. Per tant, jo crec que a vegades no és que estiguis en contra de tot, jo crec que ells mateixos ho diuen, no és que estiguin en contra de tot, sinó que hi ha coses concretes que no els agrada o que no veuen convenient pel barri o pel tipus de política que està tenint aquest govern, i jo crec que s'haurà de parlar molt, i és un projecte que també hem de tenir en compte que trigarà un temps i que haurem de veure com acaba realment. Per tant, hem de ser prudents, hem tornat a repetir, hem d'escoltar, hem d'estar amb les orelles ben atents i veure cap on hem d'anar.
Perfecte. Alba, d'Esquerra? El telèfon, Alba.
Perdoneu, en la línia del que deia en José, és important en primer terme que en parlem, no? Que parlem d'habitatge, que parlem d'expulsió que estan patint no només els joves, sinó grans bosses de població a la ciutat, i que pensem tots plegats quines solucions podem trobar, no? Pel que fa al que deies, de la plataforma que posa en dubte que sigui acreditat l'interès públic, no? Pel que fa als temes econòmics, nosaltres, això és un criteri, diguem-ne, dels serveis tècnics de l'Ajuntament, en què nosaltres, diguem-ne que acatem, perquè ens entenguem, però em sembla que l'interès públic està més que vertebrat quan parlem que en una parcel·la privada hi poden haver més d'un 60% d'habitatges públics. Doncs em sembla que això té un elevadíssim interès públic, no? Aleshores, podem entrar en ben bé doncs, quants habitatges han de ser, quants no, etcètera. Però que hi ha un interès públic aquí darrere em sembla que és difícilment qüestionable. I certament, com que tampoc no s'ha tancat com seran aquests edificis, ni hem concretat exactament com quedarà tot plegat, tenim molt camp per recórrer, tenim molta opció per parlar-ne moltíssim i per decidir col·lectivament també com ens sembla que ho hem de distribuir. Però crec això, que és important que en parlem, és important que veiem i que descobrim aquesta opció, no? Que amb espais privats 100% ens podem treure més de la meitat un 60% d'habitatge públic protegit, i per tant tot això és important que comencem a parlar, i crec que aquest projecte de recull centre com ja de bon principi ens està permetent això.
Perfecte. I Lourdes, per tancar el govern?
A ver, en principio nosotros estamos por hacer políticas participativas en las que todo el mundo pueda participar en la toma de decisiones, en las cosas que se deciden, etcétera. Pero aquí el tema de Ragún Centra, yo creo que lo que no se basa en la raíz. O sea, y la raíz es la necesidad de vivienda que existe en San Cugat y la necesidad de vivienda de protección oficial. Y no es que sea una necesidad, es que es una emergencia. Y por más que queramos intentar pensar que esto se puede ir haciendo comprando una parcela aquí o utilizando algunas parcelas allá, a veces no es posible. A veces se presentan oportunidades como esta que hay que saber aprovechar. Entonces, son 160 familias más que podrán vivir en San Cugat, algunas a un precio de mercado que se lo podrán costear y otras a un precio controlado de alquiler, que mantendremos de alquiler y por tanto mantendremos en propiedad de toda la comunidad y no se nos irá después de varios años. Entonces, yo creo que esa es la gran importancia del proyecto. Si es más alto, si es más bajo, si es hecho en zona industrial que afecta a un 8%, donde ya se iba a hacer además un centro comercial. Si ha de ser más en horizontal, más en vertical. Yo ahí, a mí, sinceramente, si salen 72 viviendas de protección oficial o 160, o si fuera posible las 160 de protección oficial, yo encantada. O sea, porque al final nuestros hijos, nuestros abuelos, nuestros compañeros que se separan, tienen que poder vivir en su ciudad.
Molt bé, gràcies Lourdes. I ara Josep Maria i Sergio.
A veure, n'hem parlat bastant amb les tertúlies i amb el ple d'aquest tema. Jo tampoc vull fer-ho llarg, però torno a dir el mateix. Jo crec que és molt important escoltar. I crec, tinc la sensació que, a veure, ho esteu fent. Primer vau presentar un projecte que, insisteixo, que el cartell que hi ha al terreny doncs no és real. Hi ha la meitat del cartell, per tant esteu desinformant i esteu enredant a la població, només hi ha mig edifici. Però a
Josep
partir
Maria,
d'aquí...
No és així perquè... És que, perdó, és que això no és així. El projecte,
no és així?
Diguem, no està definit perquè no hem definit com quedaran repartits aquests habitatges. Per tant, hi ha una imatge que podria ser una altra. Per tant, com que això no està tancat, no hi ha pas res de fals, diguem.
Això no és el que vau explicar el primer dia. Bueno, en qualsevol cas, ja no només per el que diem, en aquest cas, els representants de Ciutadans i de Junts, sinó pel que diuen molts sectors de la població, molts veïns i veïnes, molta gent, i gent que ha participat en reunions amb vosaltres, amb el govern, i que jo també hi he estat, ho he escoltat, jo crec que el 99% de la gent està en contra, no en contra de que es faci habitatge públic. Aquí ningú està en contra que es faci habitatge públic. Aquí tothom estem d'acord amb això, que falta més habitatge de públic. Se n'ha fet molt, però en falta més. Això, vamos, jo crec que amb això estem d'acord. Per tant, a partir d'aquí, treballem la millor solució. I si esteu per realment escoltar i per buscar la millor solució, doncs fantàstic. Altra banda, és el que diuen, en aquest sentit, el que comentava doncs l'Albert d'aquesta plataforma, no? És el fet de l'interès, bueno, el fet de perdre també de sòl industrial, no? Sòl industrial a la nostra ciutat, que tampoc en tenim massa, no? I perdre sòl industrial també vol dir perdre llocs de treball, no? Quan potser s'havia de fer al revés, no? Potenciar sòl industrial i atraure, doncs, nova indústria, doncs, d'aquesta 4.0, no? D'aquesta de qualitat. Però jo crec que amb el fons, jo crec que tots estem d'acord, això és molt important, que Sant Cugat necessita habitatge públic, està clar. Doncs parlem de com el fem.
Molt bé. Sergio?
Sí, jo ja en algun moment he hablado, creo que de forma bastante extensa, del Raúl Centra, incluso en esta tertulia, y creo que es de recibo decir que ha sido, o por lo menos yo lo siento así, desde que yo soy regidor, hace ya unos cuantos años, estuve en el otro mandato, creo que ha sido la mayor pifia que yo he visto. A lo mejor pifia comunicativa, es posible, por parte del equipo de gobierno. Entonces, ¿cuál es el trasfondo de que ahora esta plataforma Raúl Central esté buscando un poco las cosquillas a nivel jurídico? En el fondo hay un extraordinario malestar. Y es así. Y Alba, lo siento, pero te equivocas. Efectivamente, se presentó un proyecto, lo presentó la alcaldesa, y aquel era el proyecto que se presentaba, que luego se podía modificar, pero se presentó un proyecto en el cual, misteriosamente, en el cartel, ahí creo que son bajos más 3 o 4, cuando en realidad son 11 plantas. En primer lugar, rompe la fisonomía de la ciudad. Es tal y como ahora mismo está proyectado, horroroso. Y así lo siente muchísima gente, es así. Y eso no excluye para nada que hablemos de la necesidad de tener vivienda de protección oficial. En segundo lugar, bueno, habéis hablado muchas veces de participación o de consenso. ¿Qué consenso? Pero si en la rueda de prensa inicial donde se presentaba el proyecto, la única participación era escoger el nombre de la plaza de Raúl Centra. Entonces, es un proyecto que la gente se os ha puesto de culo, absolutamente, por cómo lo habéis abordado y cómo lo habéis planificado. Vamos a hablar de este proyecto, de esta hectárea, que puede ser interesante, que también tiene una derivada, que es la posibilidad de que al final se pierda mucho suelo industrial de San Cugat y pase a ser urbano o residencial. Lo digo porque es que lo digo a Lourdes, haces así, bueno, a lo mejor es posible que entonces otros industriales se puedan ver tentados a ir al ayuntamiento y ofrecer proyectos similares. Que yo creo que la CUP, a ver, no quiero enjuiciarlos, pero creo que es de los tres partidos que está en la oposición tal vez el que lo tiene más claro, ¿no? Y que quiere, digamos, y está dispuesta a levantar una ciudad vertical para solucionar un problema. Pero yo creo que tenemos que hacer compatible, es mi sensación, tenemos que hacer compatible el hecho de tener vivienda de protección oficial con conservar una cierta belleza, un sentido de la belleza de lo que es San Cugat, de lo que fue, de lo que algunos alcaldes han podido preservar y de lo que tiene que ser en el futuro. Y por lo tanto, este proyecto, a día de hoy, habláis mucho de escuchar a los vecinos, de consensuarlo. Bueno, pues me gustaría escucharos a los tres representantes del equipo de gobierno que la solución de Raúl Centra va a ser consensuada con los vecinos. Simplemente eso, me gustaría escuchar eso y con eso estaré tranquilo. Y si fuese, vamos a decir, dentro de la connotación negativa que tenemos, por desgracia, los políticos, si fuera muy políticamente tal, ya me gustaría que hicierais este proyecto porque os vais a dar una torta impresionante. Pero no lo quiero, porque al fin y al cabo...
Mira, tenéis un discurso absolutamente clasista que
es clasismo.
Resulta insoportable.
Lourdes, es que te estoy diciendo que si... pero no me has escuchado, porque a lo mejor vuestro problema es precisamente que no escucháis. Quiero decir, yo no quiero que se haga un edificio, dos edificios de 11 plantas. No quiero que se hagan. Y por favor, rectificar es de sabios. Porque es horroroso y rompe la ciudad. No tiene ningún sentido de la estética. No lo verás ni en Roma, ni en París, ni en Barcelona.
En Barcelona no lo veré.
Absolutamente.
Precisamente tu compañera, el día que se habló en el pleno, tenía detrás un cuadro con el Hotel Vela. Que no solo rompe, no solo tenía, es mucho más alto, sino que además se cargaba la ley de costas. ¿Pero qué me estás contando? Ya, durante la campaña electoral nos tuvimos que aguantar.
Escúchame, Lourdes, yo pensaba que las piezas arquitectónicas eran, las habíamos dejado atrás y eran fruto del desarrollismo. Y vosotros
las repetimos. Si parlem ahora...
¿Quieres cargarse en Cugat? No te importa. ¿Quieres hacer dos edificios horrorosos de 11 plantas? ¿Te parece bello el proyecto de Raúl Centra? Dímelo sí o no,
Lourdes. Esto que estás diciendo es mentira.
¿Te gusta? ¿A ti te gusta? Es un proyecto que te gusta.
¿Esto que estás diciendo?
¿Qué es mentira de lo que estoy diciendo? ¿Pero qué estoy diciendo?
Que nosotros, por ejemplo, queramos llenar San Cugat de edificios de 11 pisos.
Pero este
a ti, lo has dicho y no es cierto.
A ti este proyecto... No, he dicho, escúchame, Lourdes, he dicho...
No, has dicho esto.
He dicho, habrá otros industriales que se verán tentados de hacer exactamente lo mismo que está haciendo Laboratorios Ferrer.
Que confrontar un problema estético con un problema vital tan importante como es la necesidad de la vivienda,
claro, me parece es que vuestro sentido, claro, tú prefieres el urbanismo soviético, ¿verdad, Lourdes? El urbanismo soviético te gusta más. Claro, no, es que me lo estás poniendo, entre comillas, perdón por la palabra, a huevo.
No, claro, y tú prefieres el urbanismo americano de grandes parcelas, es absolutamente insostenible, desde el punto de vista ecológico, desde el punto de
Lourdes,
vista del coste
Lourdes,
de las ciudades,
podemos,
y desde el punto
Lourdes,
de vista
no, no,
de la necesidad
escúchame,
de las
Lourdes,
poblaciones. Tú prefieres
no, no,
una
Lourdes,
economía liberal
Lourdes,
en los Estados Unidos
no,
en la que
Lourdes,
hay gente durmiendo en las calles,
Lourdes,
donde la gente se muere
Lourdes,
porque no puede pagar.
Lourdes, escúchame, Lourdes, escúchame un momento. ¿Podemos consensuar algo? ¿Nos podemos poner de acuerdo
según
todos?
No.
¿También los vecinos? ¿Podemos
no,
consensuarlo con los
no.
vecinos?
No,
te estoy preguntando, ¿se puede consensuar con los vecinos la solución?
Según
una solución
dicho.
Que guste
es que una
a
cosa,
todos?
Perdoneu, és que esteu aquí ocupant tot l'espai.
Sí.
És difícil, No, vull dir, perquè Perdona. És important que ens escoltem tots plegats i per poder-nos escoltar és important deixar espai també, perquè la resta parlin. Aleshores, Jo crec que tots som molt conscients de la situació i hem de veure d'on venim, no? Per què neix aquest projecte Regull? Aquest projecte Regull neix perquè hi ha un privat que ens proposa fer una gran superfície comercial allà i ja està, i res més. I com a equip de govern diem, ostres, estem en una emergència habitacional molt greu, estem en un problema d'expulsió de Sant Cugatencs, de gent jove, de gent gran, d'absolutament tothom, molt important, que no podem mantenir i que ens sembla que és una de les raons principals per la qual vam constituir aquest govern. No? I, per tant, recuperem aquesta proposta i en lloc de fer només una gran superfície comercial, reconvertim això, reduïm substancialment la superfície comercial, conscients també de tot el teixit comercial de l'entorn, i fem una aposta en què s'hi dedica un 60% d'habitatge públic de lloguer. I aquesta és la proposta que es fa. Aquesta és la proposta que es fa. Les plantes, les no plantes, això serà, és un debat posterior, perquè és un debat de veure com distribuïm això i si fem doncs una cosa més estilitzada i més alta o menys estilitzada i més baixa. Aquí hi ha moltes opcions i està bé que en puguem parlar. I en parlarem al Consell de Barri, això sap que és el dia 1 de juny ja per el Consell de Barri, hem fet diverses reunions amb veïns, amb oposició, amb tothom, no? I el que hem de fer ara és estudiar totes les propostes, escoltar tots els veïns i alhora poder generar aquest habitatge que és necessari per aquesta ciutat. I, per tant, aquests consensos estic convençuda que ens hi trobarem tots i, per tant, és des d'aquí des d'on hem de construir. Que està bé, també, que intentem construir grans consensos, també, pel que faci més, no, a l'habitatge i a la problema d'habitatge d'aquesta ciutat.
Sí. José?
Sí, jo per no repetir-me, sobretot amb aquesta aposta de la necessitat de l'habitatge, això és inqüestionable i aquest govern ho té claríssim. I per altra banda, que he dit al principi, escoltar i veure també com, què és el que vindrà posteriorment, com deia l'Alba, si són 11, si són 10 o si són 8. Això és un debat que pot venir després i crec que l'hem d'afrontar, com bé dieu, en aquest sentit. Però, per altra banda, també fa gràcia que ens preocupem per aquest edifici i després a l'entrada de Sant Cugat, al costat de Canet Metller, tenim un edifici de no sé quantes plantes, però, claro, com segurament és d'oficina, pues no molesta, no? Si fos d'habitatge públic, seria que estamos haciendo veinitxer, no? Per tant, hosti, aquest classisme jo crec que ve més per aquest edifici que ningú hi parla, i és feo, no? Lo siguiente. I que està allà al mig de Sant Cugat a l'entrada i que ningú ha parlat, eh? Ningú ha parlat, però segurament.
És curioso perquè este edificio que a mí me parece también feo, Y tú dices que es horrible y el de 11 plantas te parece maravilloso.
Es que no he dicho que vaya a ser de 11 plantas, me estás confundiendo.
Ah, no lo has dicho. Bueno, y el proyecto que presentasteis, y los números de las viviendas de protección oficial, entonces, ¿de dónde salen?
Si me escucharan, lo sabrías. He dicho que luego ya veremos el debate si es de 11, de 10 o de 9. Y si seguramente tiene un impacto y creemos que podemos salvar todo el tema de dar una respuesta social y que sea compatible con esa estética que tanto te preocupa a ti, pues ya lo haremos en ese sentido. Pero creo que estamos haciendo un debate falso en función de lo que nos conviene en cada momento. Y hablar de suelo industrial en esa parcela, que yo voy soy de San Francés y esa parcela lleva vacía, no sé cuántos, años, décadas, que han hecho para atraer la industria en estos 30 años. O sea, ahora nos preocupa que ese suelo lo pueda usar un industrial, pero si lleva 20 años vacío. Sí, creo que estaba la OPEX ahí en su momento, que la gente ya no sabía ni qué era. ¿Ahora nos preocupa si no han venido en 30 años nadie? No sé, a veces yo creo que desviamos el debate, que el debate tiene que estar, la preocupación está, no hay que esconderla, ¿sabes? Evidentemente, que hay que afrontarla. Pero, ostras, seamos serios, es un problema de ciudad, compaginemos el hecho de que es un problema del barrio y que necesitamos dar respuesta a la vivienda social. Y yo creo que ahí nos podemos encontrar todos.
Sí, José María.
Sí, només, José, pel comentari aquest recurrent que tant en tant surt de la comparació del bloc aquest d'oficines, que jo he comptat que encara si és planta baixa més 8, en qualsevol cas, són coses molt diferents, crec jo. Ara estem parlant d'un projecte que voleu fer en sòl industrial, rodejat de naus i d'indústria. Habitatge rodejat de naus i indústria, amb una plaça tancada per tres edificis que els experts diuen que de plaça allò res. I a l'edifici d'oficines, tu has dit, qui s'ha queixat? Ningú. Per què? Perquè és una zona d'equipaments, està rodejada d'oficines. És una oficina més, un bloc d'oficines més. Tu has dit, ningú s'ha queixat. Les queixes venen del projecte Regull Centre. És que no es pot comparar.
Es pot comparar molt bé, perquè les plantes, el número de plantes és diferent, l'alçada és exactament la mateixa. Exactament.
I no s'ha quejat nadie perquè l'oposició ha hecho una oposició...
Ves-ho a mirar i compta les plantes. Ves-ho a mirar i compta. Una, dos, tres, quatre... Compta-les. No és
tema de plantes. Insisteixo. Les plantes són diferents, però l'alçada de l'edifici és la mateixa. Per tant...
Alba, para no saber cómo es el proyecto y estar sin definir, te sabes la altura perfectamente de Regull Centre.
Bueno, de la proposta aquesta inicial que es va fer d'això...
Más alto que el Coloso de Rodas y que la Estatua de la Libertad. Yo había una cosa que quiero hacer y es simplemente, a ver, de verdad, con buena fe, nuestro compromiso con la vivienda oficial. Nosotros en la moción que presentamos no dijimos de tumbar, dijimos... tumbar este proyecto tal, Regull Centre, tal y como a día de hoy está configurado. Es decir, sabemos que hay una demanda de vivienda de protección oficial y tiene que hacer. Lo que no queremos es una es algo que rompa estéticamente lo que es cierta belleza de San Cugat, y creemos que se puede consensuar con los vecinos. Seguramente lo primero que habrá que hacer será bajar altura. Esta es mi modesta opinión, pero tendréis que escuchar a los vecinos. Luego, Lourdes, disculpa. Yo creo que desde que nosotros estamos en el gobierno siempre y se hizo un traspaso del ayuntamiento anual a Promusa de 2 millones de euros, hemos estado a favor. Hay otras pastillas que se pueden desarrollar, por ejemplo, en Valdoreix, todo lo que se llama la centralidad, etcétera. Allí también va vivienda de protección oficial. ¿Por qué no nos ponemos ahora? Y además, por suerte, y por la coyuntura económica, ahora la ciudad tiene recursos para ello. Vamos a hablar de vivienda de protección oficial, de lo cual nosotros estamos a favor, pero eso sí, yo estoy en contra de una ciudad vertical, porque pienso que San Cugat tiene su encanto y su propia fisonomía y hay que preservarla. Igual que sabemos preservar la naturaleza o que sabemos preservar lo que es, el monestir, ese patrimonio a nivel de pueblo, no te diría casi decir de pueblo, también que tenemos que saber preservar nuestro modelo de ciudad. Simplemente eso, Lourdes.
Imagínate que yo te confronto dos problemáticas. El césped en la ciudad y el gasto de agua o emergencia climática. Y tú puedo decir, no, césped, regamos, tiramos el agua porque es muy bonito, es precioso. Pero el problema de la emergencia climática, el problema del recurso finito del agua, es superior a la belleza de un césped o de determinados parques o determinadas historias, ¿no? Pues aquí lo que os estoy diciendo, ¿sabéis cómo se solucionaría muy fácilmente el problema de la vivienda en San Cugat? Elevando un piso todos los edificios. No es bonito. No es el San Cugat que nos gusta, no. Pero es que el San Cugat que a mí me gustaba, a donde yo me fui. Perdonad que tengo obras. El San Cugat donde yo.
Te están elevando un piso.
El San Cugat donde yo me vine a vivir, en Collbató no había edificios. En Bulpalleras no había edificios. Detrás del kiosco de la Rambla del Celler, era Campos, allí había una hípica. Y yo me iba al colegio rodeada de caballos. O sea que mucha de la gente que ha venido a San Cugat no quiere que se cambie la fisionomía de la San Cugat donde ha venido. Pero yo también vine a una ciudad que me gustaba más de la que tengo ahora. Pero tengo el derecho de impedir que otras personas puedan venir haciendo un urbanismo que no solo es para las clases privilegiadas, porque solo pueden adquirir vivienda en San Cugat la gente que tiene muchísimo dinero. O es mejor intentar hacer un urbanismo que responda a las necesidades de la población de San Cugat. Es que estamos poniendo nuestro dinero, luego hay otro debate, ¿eh? Estamos poniendo el dinero, los esfuerzos, la política para construir una ciudad que no van a ocupar nuestros hijos o nuestros mayores, y ni nosotros tampoco, que la van a ocupar otras personas. Esto es justo, es un debate, ¿eh? Es un debate más filosófico porque se podría abrir mucho más allá. Pero no me habléis de temas estéticos, porque en temas estéticos podemos hacer confrontaciones dialécticas que nos llevarían al ridículo.
Doncs, si no tenim res més a afegir, realment és un debat molt...
Perdona,
sí,
però
digue'm.
Per acabar, diguem-ne, de tancar-ho, diguéssim. A mi em sembla que ens hem de quedar amb una idea, que és que nosaltres hem fet una proposta, estem fent que se'n parli, estem escoltant, l'hem dut al Consell de Barri, en parlarem llargament, i per tant, jo penso que és amb la idea amb què ens hem de quedar.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies a tots cinc. En seguirem parlant, és un tema que dona molt, molt de sí, i a més és un debat molt de fons de ciutat, tant el que planteja el Sergio com el que planteja ara mateix la Lourdes, no? I aviat aquí a Cugat Media el portarem en antena, perquè crec que és molt, molt interessant aquestes visions de la ciutat. Moltíssimes gràcies a tots cinc, ens sentim i ens veiem dimecres que ve, i als oients també, sapigueu, el Gall del Monestir torna dimecres que ve a les 10 del matí, com sempre. Moltíssimes gràcies, adeu-siau.
A vosaltres, adeu-siau, bon dia.
Soc la Marta, mestra de primària. Quina il·lusió tornar a fer sortides i colònies.
Soc l'Oriol, membre d'un AMPA. Quina il·lusió tornar a tenir extraescolars i casals d'estiu.
Soc en Marc, monitor de cau. Quina il·lusió tornar a organitzar colònies.
Som Aula 2 i seguim treballant perquè els nois i noies de casa nostra aprenguin i creixin a través del joc i la diversió. Naturalment, respectant grups bombolla i amb totes les mesures Covid de seguretat. Per més informació de les nostres colònies, casals d'estiu i activitats extraescolars, contacta'ns al 93 280 6006, 93 280 6006 o a www.aula2.cat. Aula 2, amb la il·lusió del primer dia.
La música de la teva ciutat a Ràdio Sant Cugat.
FM.
El sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a www.cesagarra.com.